Fabricació pròpia.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Ahir Barcelona es va quedar bocabadada amb el concert que va oferir la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, de només 21 anys. L'exestrella de la factoria Disney, que ara s'erigeix com una de les cantautores més potents de l'escena del pop actual, va omplir ahir de joventut, i no tant joventut, al Palau Sant Jordi, en aquesta primera aturada a l'estat espanyol pel que fa al tour de presentació del seu nou disc, Goods. De les primeres cançons que van sonar ahir va ser justament aquesta, Vampir, la que estem escoltant de fons, que és el seu mega exitós, de ben segur que l'heu escoltat per tot arreu, single de presentació d'aquest nou àlbum. Va sonar gairebé al principi de tot del concert. Una cançó que, com dèiem, agrada adolescents i no tant adolescents. El concert barceloní de la Rodrigo va ser una celebració abans de les vacances d'estiu, un homenatge exaltat a l'amistat juvenil. Per cert, no ens movem de Barcelona, deixem de parlar de la Rodrigo, perquè si esteu avui pel centre, aquest dimecres escoltareu un brunzit de motors que ja estan començant a escalfar, i si mireu cap al cel, és molt probable que s'escapi alguna gota bruta de fang, tant a Barcelona com fregant la selva marítima i també l'Empordà. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, 3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda. Feina feta. Jo ja he bucat avui avui l'ampolla. Ahir va ser el got de te que em va caure.
Marta
avui
l'ampolla sobre la taula. No callis. Ai, no callis. Calla. I ella, o sigui, es fa sentir... Ella, si està en un estudi, es fa notar.
Saps els esperits que diuen això? Els esperits quan voleien... Que fan algun soroll amb la cortina,
calla,
cosa, s'han de manifestar, jo igual.
Calla, Jarque, calla, perquè jo crec que entre tu i jo no en fem un. Sí, perquè ja ens perdonareu, que avui tenim la veu com la tenim. Sort que tenim aquesta veu dolça, perfecta i ja recuperada de la Corominas.
Nostra pàtria.
Això us anirà molt bé, això de cantar només començar el programa.
Hosti, tu, noi, quina veu.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo ja l'he recuperat, això em sembla.
Tu ets que ets molt jove i també jo crec que potser...
Jo no era un virus el que tenia.
Això és veritat.
Bueno. Llavors era el cansament i ara ja estic recuperada, he dormit prou ja.
Que els virus se'n vagin del tot, merda. Dos micròfons.
Sí, perquè com que tinc menys veu...
Qui té veu sempre... És ell, en Francisco.
Llam de veu.
Adéu, guapa, adéu.
100% d'efectivitat, aquest tall.
100%, sempre.
Sempre funciona, sempre fa riure. Diré,
sempre, sempre.
Ai, Déu meu. Ah, Déu guapa, Déu, ja m'ho pot dir mi, el Minguella. El Ferran Capdevila, des de la Peixera.
Uei.
Vinga. Món Digital, Vanessa Carrasquilla. José Matosas i Paula Moreno. A l'univers sonor, tots som... Ai, per cert, que no me'l vull deixar, i el Carretero, el Jordi Carretero, que també avui és de fabricació pròpia.
Vinga. Mira, per això està aquí.
Ara sí, content. Vinga, va, que comencem.
Fabricació pròpia.
Aunque solo uno fuera de...
Amb Mercè Raga. De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Tu, Francisco,
estic recuperant el greu.
Cap a les 4 has de fer alguna cosa.
Què et manca?
Una veu.
Ah. Bueno, sí, home, aquí a disposició.
Per si de cas. Bueno,
sí, sí.
Abans de les 4 aquí passarà doncs, moltes coses aquí al Fabricació. Repassarem, com sempre, l'altra actualitat amb l'equip del programa. Després farem la digestió amb la Vicky Ortega. La Vicky Ortega és la presidenta del comitè d'empresa de Mútua Terrassa. De fet, aquest matí aquest comitè s'ha manifestat davant del centre i han reclamat que no els hi tanquin part de les instal·lacions per poder atendre les urgències, entre altres retallades. Els professionals porten mesos advertint del problema, tant a Mútua com al CatSalut i també a l'Ajuntament. Un dia en què també estarem molt pendents de la compareixença d'avui del president del Parlament, Josep Rull, per informar del resultat de la ronda de consultes amb les formacions parlamentàries per proposar, com ja sabeu, com ens explica en Toscano, un candidat a la presidència de la Generalitat. Això serà a les 4, està previst que sigui a les 4, però farem la prèvia amb la Caselles, amb la Judit Caselles, que la tenim al Parlament. Però abans, és dimecres, per tant, descobrirem una nova entitat social amb la Rosa Maria Jané. Avui us parlarem de la Fundació Guné. Es tracta d'una entitat compromesa en la defensa dels drets civils, socials i econòmics de les poblacions més pobres del Senegal. I avui, a les 4...
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
Ho has sentit?
If thine is the glory,
avui, a les 4, us hem preparat un especial True Crime amb tota la volada que està tenint aquests dies després del darrer fenomen a casa nostra. Ja ho sabeu, està la sèrie Tor de Carles Porta. Aquest mateix dilluns va emetre el seu darrer capítol, Coro, amb unes xifres espectaculars d'audiència.
Bueno, i espectacular sèrie. O sigui, ha acabat així, aixà, però el que ve...
O sigui, no es veia venir,
No, però què és el que importa?
Les maquetes. La gent s'ha donat loca amb les maquetes.
Estic d'acord.
Sí, sí.
Està molt ben fet.
Bueno, entrevistes per tot arreu.
I tant. Bueno, és per això que ens preguntarem què fa que tanta gent estigui enganxada. En parlarem avui amb el criminòleg Marc Balcells i també amb Vicente Garrido. Ell és catedràtic de Criminologia de la Universitat de València i també autor del llibre True Crime, La fascinació del mal. Això serà a partir de les 4 i amb l'Olga Vallejo avui farem documentals premiats. I a partir de les 5, ara que és època de festival, repassarem amb l'experta en protocol. Hem convidat a la Lara Torrano una altra vegada per preguntar-li, Marta, com hauríem d'anar vestits. Tu, jo crec que ho tens clar,
Sí, però tinc dubtes.
Tens dubtes?
Sí, és clar. Bueno, sobre, doncs... El més important que són, Mercè, que t'ho dic sempre, els peus.
Sí, jo ni cas. Bueno, doncs li preguntarem a la Lara com ens hauríem de comportar també en aquests esdeveniments, perquè, escolta, tu, hi ha de tot, Les cues, quan estem comprant, diguéssim, les begudes...
Bueno, quan plou... Si plou, què hem de fer?
Quan anem al lavabo... És un merder. I com que aquí som gent d'ordre, fabricació, hem dit truca a la Torrano, que ens ho expliqui tot. I també hi haurà... Jo no he volgut avançar-me, perquè serà una tarda de premis i sortejos. Però el que us puc dir, que això ho tenim assegurat, és que acabarem el programa amb el País Petit d'en Cesc Marginet.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
I arribarem amb ell cap a Olot. Això serà el País Petit, però és que en Marginet avui ve amb un regalo, si m'ho permet el mestre Virgili dir-ho així, perquè ens regalarà dues entrades per anar al Catalunya en miniatura. Francisco!
Por alusiones!
Què posaran els ninotets de Tor?
Julio José!
Julio José! A mi m'encantaria anar, jo puc participar-hi?
Oh, i tant que pots participar.
Perfecte.
Tu el que vulguis. I hi hauran altres coses. Però...
Més?
Sí. D'aquí uns minuts sabrem què. Per tant, queda't amb nosaltres fins a les 6 de la tarda. Cinc minuts i seran 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Realitat Paral·lela, dius que arriba decorada amb fruita confitada i pinyons.
Exactament. Tot plegat, Mercè, gentilesa dels de sempre, dels de confiança, els amics del Forn Mistral i les seves delicioses coques de Sant Joan, Mercè, que són tan bones que fins i tot els figaflaues, mira, els hi han dedicat una cançó. Que no s'acabi la coca, naturalment, perquè és boníssima. Ho enteneu?
Sí.
Saps aquella cosa que ja et menges i et sap greu fer la primera queixalada perquè veus que una queixalada significa una queixalada menys
sí.
per arribar al final?
Capdevila li ha agradat, el xist.
Ah, sí?
Ah, no, diu que no, ara l'ha amagat.
No, tampoc.
Ara
és que no és cap xist.
Ara l'ha amagat.
Vull dir, ben bé així. Bé, ja sabeu que cada any els amics de Forn Mistral preparen les seves coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça.
Però, perdona, Harker, no treguis la targeta, si me l'ensenyes.
Perdona,
i això... Jo he vist aquí una targeta.
Perdona, i les targetes, ja ha passat més de mig minut de la cançó, ja no computa, vull dir, no...
Ha de ser el moment,
clar, exacte, quan passen 10 segons...
Ja no va.
No,
clar.
Vull dir, aquí, com que nosaltres posem les normes, farem que vagi així, jo.
A més, hi ha un guió.
Entens?
Exacte.
Com dèiem, els amics de Forn Mistral, ja sabeu que cada any, per aquestes dates, preparen les seves coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb la vostra gent. Coques de Sant Joan de fruita, de crema, de cabell d'àngel i, atenció, de llardons.
Ostres.
Que això és...
Clar, pots fer primer, segon i postres.
Exacte.
Perfecte.
Tot.
Immillorable.
Tot. Tens un àpat complet i ho pots esmorzar, dinar i sopar. Ho entens? Anar repetint. Pots canviar l'ordre, però pots anar repetint i així cobreixes tota la festa. Bé. Ja sabeu que trobareu el Forn Mistral a la Ronda Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona, que, per cert, sempre hi ha cua.
Sí,
si sou graciencs i passeu sovint per davant, veureu que sempre hi ha aglomeracions de persones fent cua.
Bon senyal.
I és que si per Sant Joan compres la coca al Forn Mistral, als convidats donaràs una lliçó magistral, Mercè. Per cert, per posar-vos les coses més fàcils, els amics del Forn Mistral tindran obert també el diumenge 23 tot el dia. Tot el dia. Per tant, si sou dels que aneu sempre a última hora, per la coca no caldrà que patiu perquè la podreu comprar el mateix dia de la revetlla. I si per contra, i aquí és quan la cosa es comença a posar interessant, si per contra sou matiners...
És el meu cas.
És el teu cas, Uri?
Perquè, com que no dormo, a l'hora que vulguis...
Clar. O ets matiner o ets d'anar a dormir molt tard perquè s'enganxen, no els dos horaris. Clar. Bé, doncs això t'interessa, Uri. Si ets dels que us agrada enllestir la feina abans d'hora per anar tranquils...
Sí.
Avui és el vostre dia de sort, perquè avui, aquí...
Què passa?
Regalarem una fantàstica coca del Forn Mistral. I com ho farem, això? Doncs jugant a la quina.
La quina del Fabricació.
Borat, això jo. Tururu, 43.
Un sidral del Forn Mistral.
Contents?
Home!
No us l'esperàveu, aquesta?
No, absolut.
Bé, com sabeu, la quina és un dels jocs d'atzar preferits d'aquestes dates. És un bingo catalanitzat. Avui, ja sabeu que aquí, quan es tracta de repartir amb els amics del Forn Mistral, fem una quina, i qui guanya, en aquest cas, qui guanya avui, s'endurà una coca. Ara us explicarem com ho farem. Això, avui jugarem la Uri, la Mercè i jo, la Coro. Perquè tu ets com que tens la veu perfecta, tu faràs de lloro.
Perfecte.
Ets la que cantaràs els números perfecte. Que vagin sortint del bombo. Aquí, al Fabricació, com ja és tradicional, jugarem amb cartilles de 16 xifres, distribuïdes en 4 quadrants, nois, per anar refrescant-vos la memòria.
Recordo perfectament.
I, com recordaràs, Uri, el primer que aconsegueixi completar un quadrant, val, guanyarà el joc.
Era com fer un sudoku, no, això?
Exacte. Val. Tu has d'omplir quatre xifres, et donarem la Laura, que és aquí la cap de la Quina, ella et donarà la cartilla i un boli, tu has d'anar tatxant. Clar, què passa aquí? Que això és la ràdio i pot ser que anem malament de temps. En aquest cas, ja ho sabeu, girarem la cartilla i al darrere veureu que cadascuna té un grup de xifres. Jugarem a un únic número. El que tingui el número a la cartilla, d'acord? A la part de darrere, s'endú el premi.
Ja no vull dir res, però us n'heu adonat. Aquí ve avui el que acaba de les quatre.
Digue-ho.
La Joaquina.
Fantàstic, Marta, per aquesta gran explicació. Però jo tinc una pregunta. Com es decidirà? O sigui, l'oient que s'endurà el tortell de Reis del Formistral, com ho sabrem?
Ara.
La coca de Sant Joan. Mira, és que això, com que ho vam fer també amb el tortell de Reis, ara se'ns ha colat. Mira, Mercè, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta.
Moltes
clar,
gràcies.
Perquè ara hem dit, juguem els tres, però aquí la gràcia és repartir-ho a un dels nostres oients.
No.
Cadascú de nosaltres, o sigui, Nuri, Mercè, servidora, apadrinarà un oient... I el que guanyi li cedirà la coca a aquesta persona. Per tant, des d'ara i fins les 5 de la tarda, val, que és l'hora que començarà el joc, haureu, teniu temps de trucar i dir-nos si voleu jugar amb la Mercè, amb la Nuri, Uri Francisco, o amb mi. L'únic que heu de fer és trucar al 93 409 2771 i dir qui de nosaltres tres voleu que us representi.
Digamelon.
93 409 2771. Les línies estan... Estic tan nerviosa.
Estàs nerviosa, Har, que no m'estranya.
Les línies estan obertes i el telèfon crema. Tenim el Ferran ja de bòlit. Optaran a endur-se una fantàstica coca del Forn Mistral, Mercè, aquests oients, coques de Sant Joan de fruita, de crema, de cabell d'àngel i, com dèiem, també de llardons. Els primers tres oients que truquin, repetim el telèfon, el número és el 93 409 2771.
La centralita està col·lapsada.
La centralita està col·lapsada.
Doncs això ja estaria fet.
Està en marxa, eh?
Exacte.
Fem ara... una cosa, repetim novament el telèfon, perquè està el Ferran, que no pot amb les línies, però clar, la gent, que sapigueu que si està comunicant, no passa res, és perquè podeu trobar el 93 409 2773. 93 409 27 73 71 73 72. Podeu anar provant aquestes dues, tres línies per si en Ferran doncs està una mica esbojarrat amb els telèfons. De moment tenim quantes sol·licituds, Ferran? La Cristina, que ens ha dit que vol anar amb la Nuri.
Què dius ara?
Ai, Nuri, que bé. Mira.
Fa il·lusió això, Nuri.
Ja sabeu que a mi no m'agrada compartir, però endavant, Cristina, farem el que podrem. Sí, senyora.
Bueno, de fet, aquí hem de dir que crec que les dues... Vas guanyar una vegada tu, no, Uri, o no?
Sí que em vol sonar que n'he guanyat una, sí.
La primera va guanyar la Medina,
és veritat,
perquè era la nova, i clar, és allò, la sort del principiant, i tu et vas endur la segona,
sí,
i ara, Mercè, per llei, hauríem de guanyar-ho tu o jo.
Ah. Guanyar tu, a mi és igual. 93 409 27 71. Recordeu, per favor, que encara esteu a temps. 93 409 27 71. Està en joc una coca de Sant Joan del Forn Mistral. Ho deia la Marta, que la gent fa cues per poder endur-se doncs,
sí,
aquesta
sí, sí.
coca. I recordem, perdona, diumenge 23, que això ens ho han dit els de Forn Mistral, estarà obert.
Estaran oberts.
Que això, tu, escolta,
això saps
això
obert.
Que marxes demà, ai, divendres d'operació sortida, ai, que faig la coca, tal, no sé què, no et preocupis. Forn Mistral, diumenge, obert tot el dia.
Exacte, i sabeu, ja, ara us ho dèiem, podeu escollir la coca de fruita, de crema, de cabell d'àngel i també la de llardons. L'únic que heu de fer és això, trucar, tenir una mica de sort, guanyar aquesta quina amb nosaltres i després ja anar al Forn Mistral, quan us vagi bé, i demanar...
Perfecte.
La coca que us faci més goig. Estan a la vostra disposició, estaran molt contents de saludar-vos. Mira, recordem, 93 409 27 71. Mercè, jo, si et sembla, mentre el Ferran posa una mica d'ordre amb els oients i les coques, i també una mica per anar-nos ambientant en aquesta revetlla de Sant Joan, jo us porto avui un catàleg de novetats del món dels petardos. M'ho permetreu, aquesta petita llicència. Mestre Virgili, és que a mi m'agrada molt dir petardos.
És difícil de
Com
dir,
és, això?
És que intento pronunciar la D. Petards. Petards. No?
Bueno, estàs...
Jo m'estaria dient petards, que, sí, no? Hi ha una d'ell al mig.
La coro això s'ha de dir així, eh?
Petards.
Petards. Petards. Ui, estic ressonant. Petards.
És com el joc dels tards.
Que bo. Petards, bueno, petardos, Jarque.
Els petardos.
Petardos.
Uns petardos que aquesta temporada, ja us avanço, que alguns es presenten amb, amb uns nivells de detonació similars a la bomba Hiroshima. Com a bona periodista d'investigació, per repassar el catàleg dels nous petardos d'aquesta temporada, he entrat a un web de petardos, perquè, vull dir, s'ha d'anar a la font. S'ha d'anar a la font. Al menú, saps que tenen els webs, n'hi he trobat una gran varietat de petards, de tots els gèneres, petards, per tant, petards i petardes, i fins i tot un outlet. Jo ja us aviso que
un outlet,
jo no compraria un petard d'outlet, perquè si tenen alguna tara, la brometa d'estalviar-te 30 cèntims et pot arribar a costar un dit de la mà. Per tant, aneu una mica de compte.
Perdona, Marta, però els petards vols dir que no caduquen?
Vull dir que... Ah, sí, clar, home, també.
Vull dir,
de la temporada passada.
De fixar, eh?
Clar, que hi hagi un outlet, jo crec que té la fetge de caducida, sí, ben clar, eh?
Mireu-vos-ho bé, aneu en compte, eh?
Va,
jugueu amb foc. Bé, tenim traques, bombetes, Mercè, bengales, tot això és veritat, eh?
Sí.
Bengales, fums, bateries, fums, fons, low noise, per la gent que li molesta, doncs, el soroll, coets i una camí d'entrada m'ha espantat, Mercè, però no t'espantis, eh? Revelació de sexo, perquè, a veure, jo aquestes coses no les revelo qualsevol, i menja una revella, però després m'he donat que això de la revelació de sexo en petards es tracta d'una mena de fums blaus, o fums roses,
no esteu a la baix,
que les parelles que esperen un bebè llancen a l'aire per anunciar el sexe de la seva descendència. A mi, personalment, no m'han convidat, per sort, a cap festa d'aquestes que et diguin
de ser criu,
criatura...
Eh?
Exacte, no. Jo sóc més tradicional i per això he decidit clicar la pestanya Petardos i Truenos per veure una mica el mostruari de cara a aquesta revella. Pam, bé. A més dels clàssics TNT, que tots els que més o menys hem jugat amb aquestes coses de pólvora els coneixem, i el pack de 25 megafolloneros, tenim, per exemple, en estoc, Mercè, aquest any, els Terminators.
Sayonara, baby.
Que van en packs de 10 i costen 6 euros. Val? Hi ha una regla no escrita en el món dels petards potents que com menys unitats inclou el pack, més dinamita té cada petard. Val? Recordeu que aquest, el Sayonara, el Terminator, com que no he vist la pel·lícula, té 10 petards a cada paquet, i ara ja veureu una mica el decalatge i us fareu una idea de la potència de l'explosiu. Bé, fixeu-vos que també tenim els Nagasaki, si us fa més gràcia, caja con 5 truenos Nagasaki, ahora fabricados en València, mejores que nunca, 12 euros.
Mejores que cars, nunca, eh?
Mejores que nunca, així t'ho descriuen.
Receta mejorada.
Exacte, com la Nutella. També tenim els Apocalipse, que aquests ja, clar, això ja és... S'ha
acabat
el món.
Som fabricació pròpia.
5 truenos fabricados en València. De gran explosió. Aquí t'ho puntualitzen, per si el nom saps, no fos prou transparent.
Apocalipse.
Exacte. Aquests valen 10 eurets. Vull dir això, eh?
No ho recordo. Ho recordava més car, jo, eh?
Són 2 euros per tro.
Jo recordava també els petards,
sí,
que eren caríssims.
Sí. Home, sí, sí. Jo no els trobo barats, eh?
El
que ens està dient la Marta...
Bueno, és veritat que si ho passem a pessetes és un escàndol.
Vull dir, un pet és 2 segons, eh?
Què vol dir un pet?
En el sentit que...
Depèn.
No, dic clar...
Depèn. Hi ha pets i pets.
Sí, ara no entrarem, en aquest debat.
Si vols, hi entrem, però...
Sí, home, no.
No, el que es porta, saps què passa?
Què?
No, si vols aclarir alguna cosa.
Ah, la què vol aclarir?
No, dic que al final tu estàs pagant 2 euros per 2 segons que petarà allò i per l'ensurt de tots que ho estiguin veient,
sí, però
és...
És un goig incalculable.
És un debat que això... Bueno, Marta, quines més tenim?
No, que el que passa també és que, ara apuntava que potser és una mica car, fan molts packs, hi ha molts packs.
Sí.
Vull dir que si això és el que et surt més econòmic, saps? Compres un pack Nagasakis, Apocalipsis, tal. O, mira, també hi pots posar en aquest pack els Demolition. Val? Que us aniran molt bé també si heu de fer algun enderroc a casa, perquè aquest ja es veu que és el llamp definitiu, caja con 5 truenos, que com su nombre indica, això ho diuen els mateixos productors, producen un espectacular sonido, ahora fabricados donde?
En València.
En València. Aquests, atenció, clar, estem parlant de detonacions, ja directament demolicions, el Demolition, atenció, perquè val 18 eurots.
Home.
5 trons Demolition, 18 euros.
Garantia d'explosió.
Però això et tira d'una vegada a l'antic Camp Nou? Poses un Demolition allà al mig del camp
I va tot, cau tot.
Només ens faltaria ara que està a mitges.
No, home, no, dic a l'antic, eh? Ah. Saps? Vull dir, tantes escolta, màquines...
No aneu prop del Camp Nou a fer proves d'aquestes.
Perdona, perquè... Camp Nou li hem de fer una trucada, eh? Perquè l'altre dia vaig veure per X a la...
Twitter?
Sí, un time d'aquests, saps? De...
Sí, time-lapse.
Time-lapse de com estaran. Tu l'has vist, no, José? I la veritat és que no sembla el Camp Nou. Sembla, sí o no? Sembla un altre camp de...
Però té pinta d'estadi, eh?
Té una pinta d'estadi que tu, no sé si... Sí,
però fa goig o no fa goig?
Molt. Molt, no? Clar. Perdona, Marta, deixa'm fer-te una pregunta. Les bombetes? O sigui, sí. Les has tocat o no? Perquè a mi és que m'interessa.
No. Jo he anat a Petardo i Trueno.
També
n'hi ha, eh? Ah, estocs.
I aquestes què costen?
No ho he mirat. Barates, no ho he mirat. Mira, ja t'he dit que tenen traques, bombetes, bengales...
Això.
Fums, bateries, que no sé, mira, si se t'acaba la bateria a la moto, com m'ha passat a mi, doncs tires i també va bé. Low noise, però que a mi això no em fa cap gràcia. Aquests coets que no, vull dir, aquests petards que no, vull dir que...
Si no fa explosió i
clar,
soroll...
Clar, bueno, però és el també, que em fa goig.
Bueno, ja ho entia, sí, però també pensa que també pels petits, no? Potser és el
sí,
que...
Bueno, doncs deuen ser més baratos.
Més baratos.
Més baratos.
Bueno.
Bé, petards i coques del forn sí. Mistral, Mercè, que són la bomba.
Ara.
Jo crec que ara, a l'espera de que el Ferran acabi de respondre aquesta allau de trucades de cara a la quina de les 5, jo crec que avui ja ho tenim tot a punt per aquesta revetlla de fabricació pròpia.
Doncs mira, dit això, ben petardats, anem cap a les 3 del migdia, perquè allà sí que s'escolten petardos, aquest mes. Bueno, d'aquí unes hores, d'aquí 3 hores, concretament, anirem cap a... Francisco, això no t'ho esperes, cap on? Al centre de Barcelona.
Ai, ai, ai.
Que ja sabeu que està tallat per l'exhibició dels monoplaces de Fórmula 1. De fet, ja han començat a escalfar motors, i és per això que anem... Sí, això també, falten unes horetes. Hi ha gent que està fent cua, també. Però nosaltres avui anirem cap al centre de Barcelona, concretament cap al Passeig de Gràcia, perquè volem saber quina és la penúltima hora i que, com dèiem, si han començat ja a escalfar motors aquests monoplaces que a partir de les 6 han de brunzir més que mai al centre de Barcelona. Ara tornem.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, preparades. Allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:45 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts i seran les 3 del migdia, tot preparat al centre de Barcelona per al Rut Show de la Fórmula 1 d'aquesta tarda, una exhibició que ha despertat molta polèmica entre associacions i veïns, però que, no ens enganyem, té també una part molt glamurosa. La gran atracció serà poder veure el Ferrari de Carlos Sainz pujant a tota velocitat pel Passeig de Gràcia.
És el que va, pues, como si fuera un pepino.
Doncs sí, a més, el pilot d'Alpine, Jack Doohan, fill del pentacampió de motociclisme Mike Doohan, expilots com Pedro de la Rosa, Marc Gené, o el president i conseller delegat de Fórmula 1, Stefano Domenicali, si la Fórmula 1 destila aquest glamour i aquest luxe, espereu-vos a conèixer la nostra corresponsalia d'avui. De fet, la corresponsal de fabricació pròpia ara mateix al Passeig de Gràcia de Barcelona, a peu de pista, mai millor dit, és la Natàlia Gomila, que és responsable de la botiga de moda de la prestigiosa firma Stella McCartney. Natàlia, molt bona tarda.
Hola, com esteu?
Molt bé. Escolta, ja heu començat a escoltar, saps, aquests motors escalfant? O com ha anat això?
No. Sí, ja s'ha començat a sentir. És veritat que nosaltres estem a més amunt, estem a més a proper del carrer de Diagonal.
Sí.
Sí que és veritat que ja està tot tallat i que hi ha molta presència de policia i tot, i sí que es nota que hi ha l'ambient aquest d'això, de la Fórmula 1.
Clar, i Natàlia, tu, a veure, dius que està una miqueta més a baix, però tu has pogut veure si hi ha gent allà acumulada, que s'han portat les cadires, els sangus, saps?, per poder veure-ho de primera mà o no?
Sí, sobretot a Plaça Catalunya. Sí, aquest matí he baixat i sí que hi ha gent, sí.
Bueno, clar, és una exhibició que ha portat, doncs, una mica de polèmica, ja ho saps, hem sentit moltes opinions sobre aquest esdeveniment. De fet, avui també et volíem preguntar, a veure com ho veus tu, d'una manera casual, els botiguers de Passeig de Gràcia, esteu contents o no?
Sí, al final jo crec que tot això és una cosa que porta gent de fora, sobretot el client internacional, que és el que més compra a dia d'avui a Barcelona. Llavors, tot això que siguin extra coses a la ciutat i que porti gent i que al final són moments que no només són de Barcelona, sinó que són internacionals, per nosaltres, és a dir, sempre ajuda. És una cosa, és una
realitat. Clar. Però a tu t'agrada la Fórmula 1, Natàlia?
Sí.
Ah?
Seguidora, sí, m'agraden els cotxes.
Escolta, i amb quina escuderia vas?
Home, jo lo tengo claro, Fernando Alonso. Jo...
Clar. Però el Fernando Alonso avui, no, clar, no hi és? No,
però jo sempre he estat bé. Jo sempre aquí, almenys de la Terra, ni que sigui de la Terra o el que sigui a prop de la Terra.
Sí. No, Natàlia, molt bé. Heu notat, per cert, des de Stella McCartney aquest matí, que hi hagués, doncs, no sé, un públic més... no sé si hi ha hagut més augment de ventes o com ha estat el perfil, no?, de persones que han vingut a la botiga.
Bueno, més o menys ha estat de ventes el mateix que normalment. El que sí que he notat és, sobretot, client americà i de Canadà. Molt americà, sí.
Ah, o sigui, més que mai, eh?
Sí.
Bueno, això està molt bé. I ens podries dir quin és l'article més venut, per exemple, d'Estela McCartney, ara mateix?
Les bosses.
Ai, com són aquestes bosses, Natàlia?
Bueno, nosaltres som una marca de luxe, el que passa que som sostenibles, no utilitzem res que vengui de pell animal i el que fem és pràcticament produir tot sempre tenint en compte el medi ambient i siguem conseqüents de tot el que fem. I són de cotó. Cotó, estan mesclades amb una mica de seda que es fabrica directament des d'Itàlia i són les coses que més venim. De fet, és el producte més conegut d'Estela i és el que continuem venint cada temporada i cada vegada més.
Oh, que bé, Natàlia. Escolta, per tant, ens confirmes penúltima hora, aquesta hora, que Passeig de Gràcia està ple de gom a gom, eh?
Sí.
Vale. I el trànsit, què? Has pogut arribar bé a la feina, tu, aquest matí, o no?
Sí, perquè jo vaig caminant. Jo visc molt a prop de la feina, això és una sort, i vaig caminant, però sí que és veritat que es nota un tràfic molt fluid, suposo que és pel tema de gastar la meitat de Passeig de Gràcia tot tallat.
Clar.
Però sí, mm-hmm. Sí.
Bueno.
Sí.
Escolta, parlant d'esdeveniments que es fan a Barcelona, just avui hem sabut... No et vull buscar problemes, ara, Natàlia, no voldríem,
no.
Però que Paul McCartney ho ha anunciat avui, que la gira 2024 anirà a Madrid, dos concerts cap a Barcelona, Natàlia.
Ja, estem lluitant, a veure si aconseguim també que vingui a Barcelona, però és veritat que aquesta gira s'havia de fer el 2020, el que passa que amb el Covid es va cancel·lar tot, i ara suposo que han decidit fer Madrid, però bueno, no està tot decidit encara, no està tot tancat.
Hi ha esperança encara perquè vingui. Jo tenia entrades per la gira del 2020 i es va anul·lar.
Sí.
Com esperen moda, més.
Clar, sí. Veu celebrar ahir el seu aniversari, era l'aniversari d'en Paul McCartney ahir, va fer 82 anys.
Sempre. Dintre de la companyia, el dia del Paul McCartney es celebra, eh?
Perfecte.
Sempre.
I què feu?
Bueno, nosaltres publiquem unes fotos, no sé si seguiu a l'Estela a les redes socials i tot això, però ella va fer una publicació de les fotos de quan ella era petita, del seu pare...
Molt sí, bé. Amb la seva altra germana, ho vaig veure.
Tu vas seguir-ho,
sí,
no?
Sí.
Home, clar, és experta en moda. Sí.
Natàlia, ostres, sí. Molt ben informada, eh? Sí. Natàlia Gomila.
Sí, bueno, és que porto molts anys a l'empresa, jo soc molt pro Estela i m'encanta la firma, m'encanta la moda, però bueno, que és veritat que m'agrada molt la firma per la que treballo.
Està fantàstic. Escolta, et demanem una previsió. Televisió, ja com a corresponsal també de Fabricació Pròpia. Et demanem temps i trànsit a aquesta hora des del circuit urbà de Fórmula 1 del Passeig de Gràcia.
Pues et diria que 25, entre 25 i 26 graus de mitjana.
Déu-n'hi-do.
Sí, cel bastant clar, alguns núvols, així si miro cap a la dreta, i no crec que no hi hagi precipitacions i trànsit pues, fluid. Òbviament, el meu carrer està fluid perquè tota la gent que intenta pujar no pot pujar i els dirigeixen per tots els costats i acaben aquí. O sigui que per mi, perfecte.
Natàlia, tu que ho saps tot, ara ja veuràs, et preguntarem de tot, però previsió de que els monoplaces hagin de canviar els pneumàtics de pluja aquesta tarda, creus?
Home, no.
No serà necessari.
Slicks.
No crec.
Bé, doncs hem parlat amb la Natàlia Gomila, responsable de la botiga de moda de la prestigiosa firma Stella McCartney, que la trobareu al Passeig de Gràcia. Moltes gràcies, Natàlia. Et vindrem a veure, eh?
Vinga.
Home, oi tant. A veure aquests bolsos que ens explica la Natàlia. Una abraçada.
Igualment.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
És que el cognom McCartney va associat a gent rigorosa.
Molt bé.
Però aquesta noia hauria de radar... S'ho sabia tot.
L'Empòria McCartney, eh?
Ben informada. Sí. Ahir va ser l'aniversari de Paul McCartney.
Sí, ho celebra, defensa la marca, els valors. Molt bé, la Natàlia.
Bona responsable de botiga. Coro, què hem de fer?
Ah, mira, no ho sé. Jo em sembla que abrigar-me.
Ai!
Jo sóc tot allò pell de gallina.
No tens jersei?
Avui, eh?
Què et passa?
Avui tindré veu, però la llengua em va per aquí per allà, eh? No sé dir les paraules.
Sí que et surt per l'orella.
Què, però ens portes a algun lloc,
sí,
o no?
Sí, us porto el 2022.
Anem-hi, va. No fa gaire.
No fa gaire, fa dos anys. Encara que... sembla que fa menys.
Ell és tan jove que no ens porta al 1900. Li queda molt lluny.
Ja,
vintage. Vintage, el 2022.
Home, sí, ahir és vintage.
La Mònica... Ja. Com veieu?
Escoltem.
Ànims.
Escoltem. La moda, i he dit la Mònica Vintage.
Mònica Vintage.
Avui fatal, aviam com acabem.
Avui,
tu fes el que puguis,
avui
Coro.
Moltes gràcies.
Serà divertit escoltar-te més que mai.
Eh?
Mira, tornarem a escoltar demà, poder, uns talls.
Mira. Tal dia com avui, nois, el 19 de juny de 2022, al Vendrell estaven de dol, ja que s'havien mort habitants il·lustres del poble.
Ui.
Aquests habitants eren uns ànecs.
Ai, els aneguets.
Oh. Si la setmana passada, si us recordeu, parlàvem de la desaparició d'unes oques a Olot,
sí,
que també havia passat justament el 2022, ara aquest cop són ànecs, però és que si les oques desapareixen...
I els ànecs també...
Els ànecs se'n van al darrere. Al mateix torrent també hi va aparèixer una taca verda que correspon, segons el Consell Comarcal, corresponia al colorant innocu que es va utilitzar per detectar una fuita.
Oi.
Resulta que els veïns estaven espantats perquè no ho havien vist mai que els ànecs apareguessin morts, que no havia passat mai, però és que quan un ésser viu apareix mort, acostuma a ser la primera vegada que ho fa.
Clar.
Així que menys mal.
Sí, sí.
Això sí, és un cop a la vida, això.
Exacte. Res, esperem que a hores d'ara ja hi torni bé ànecs al torrent del Vendrell.
Per favor.
Que esperem també, per això abans, que tot hagin arreglat la fuita. Això sí, que no n'hi torni a haver, vull dir que...
Que hi hagi aigua al torrent d'entrada.
Exacte. Que si no sí que els semblarà veure la mort per segon cop.
I els ànecs també posem...
I a mi aquesta notícia m'ha fet recordar en una dona, a veure si la recordeu vosaltres també, que era una mica com els ànecs.
Mi nombre es Manuela y busco un hombre como tú. Yo también. Busco un hombre con dinero y salud y que quiera rehacer su vida. Y yo también. Como ves, no soy una mujer como las demás. Soy muy exigente.
Sí.
Y yo también. Somos madre e hija. Llámanos y podremos conocernos muy pronto.
Y yo también.
I jo també. I no sé si aquest clip us deu sonar, perquè va sonar molt a la PM, el trien cada 2x3. Aquest clip forma part del Diario, també conegut com el Diario de Patricia, un programa que es feia Antena 3.
Això és una
el recordes o no?
Una mina d'or.
Sí. Que torna, crec, eh?
Ah, sí? Què dius?
Ai, crec que estan fabricant un diari de Patrícia.
Ai, ai, ai.
Però
ai,
la Patrícia...
Ai, ai,
ai, no, amb altres persones.
Doncs serà fort.
Mira el Jorge, molt bé, amb el Jorge... Ai, amb el... Sí, el JJ, el Jorge Javier Vázquez.
Ah, molt bé.
Sí, sí, Francisco, no em miris així,
no,
perquè...
No,
el diari de Jorge.
Ai, tant de bo, però que el Jorge, últimament, allò que fa, nano...
M'acaba de...
No, però ja supervivient.
Pes sí, com el Terminator.
Sí.
Ah, sí? Bueno, que per ser ahir va ser la final. No, sí. José, tu estàs... No ho saps.
La Paula ho va seguir.
A la Ai,
la Paula ho segueix tot, eh?
Va guanyar l'hermano mayor, crec, no?
Què dius? Sí? En Pérez Aguado, aquell?
Sí, sí. Bueno,
és un guanyador.
Ja està.
Bueno, nota d'audiències. Aquesta, d'alguna manera, el primer cop que es va fer va ser el 2001 i es va deixar de fer el 2011. I, com sabeu, hi anaven persones a confessar alguna veritat a algun vincle proper, a buscar parella o conèixer-la després d'haver-se conegut per internet. I aquest vídeo que sentíem és el d'una filla i la seva mare que buscaven un home. El mateix semblava, perquè totes
ella
dues
també,
buscaven...
Ella també.
Exacte. En una ocasió, una dona, per exemple, va portar el seu fill, el Víctor, ja que estava molt preocupada perquè fumava molt. El seu fill, parlem d'un fill que tenia molt pocs anys, o sigui, devia tenir 10 o 11 com
a... Ai, jove!
Com a màxim, escoltem-lo.
Per què fumes?
Pa fer-me el xulo.
Vinga, aplaudim.
Però tu sabes que fumar és malíssimo.
Eh?
Si fumar és malíssimo.
Da igual.
Però a ti te gusta el sabor del tabaco?
No, però si lo hago pa ligar.
¿Y ligas?
Sí.
¿Se liga fumando?
Yo lo intenté...
Quina veu angelical.
Sí.
¿Cuántos fumas?
Un paquete.
Ui, però... Ha fet,
a més, un so que em recorda els meus pulmons.
Tienes que prometerme que vas a cambiar.
Clar, que aquests pulmons...
Pulmó que s'ofega.
Mira, ara li promet...
Mamá, te prometo cambiar. Es que si no, va interno.
Va en serio, ¿eh?
Sí.
Va en serio.
Sí.
¿Va interno?
Yo creo que merece la pena cambiar, ¿eh?
Mamá, voy a cambiar.
¡Ay! ¡Ay!
Espera, ara s'emociona.
Lo haré por ti, Patricia.
Hazlo por tu madre.
Sí, per la mare no, eh?
Per la mare no. Porque te quiero.
Ara.
Porque te quiero.
És que la Patricia l'estimava tothom, eh?
Ah.
Sí.
La cosa està en que en aquest cas no portava un cigarro a la boca i amb la Patricia no li va funcionar. He vist vídeos recents d'aquest noi i tant de bo només fumés tabaco.
Perquè... Ai, segueix pipant.
Pipant i d'altres coses. De fet, us l'he deixat aquí al darrere.
Ai,
perquè veieu
ja
com tenia les dents el xaval. No, no, era aquí és quan fumava el paquet.
Però és perfecte perquè si pot... Jo crec que el cigarro encaixa entre les dents, saps?
Sabria greu que no fumés tenint aquestes dents.
Clar, aprofita-ho.
Pobre noi. També tenim el cas de la Belén, una noia que va anar al programa perquè tenia el cor dividit. En primer lloc, perquè havia trobat l'amor, estava enamorada, i per l'altre, perquè els seus pares no acceptaven aquesta
cosa. No.
Així que ella va decidir portar els seus pares al plató. Ells, afables, esperaven sentir què els deia la seva filla i, de fet, el que els anava a proposar és que o accepteu la meva parella o jo he mort.
Vale?
I davant d'una filla, què fas? Doncs ells no van tardar en reaccionar.
No me van a ver más a mí.
Uy.
¿Así? Así. ¿Tajante? Sí. O sea, que han perdido una hija si no aceptan a tu pareja. Sí. Vuestra hija Belén quiere salir a hablar con vosotros. Adelante, Belén.
Que hable.
Ahora entro.
No pinto bien, ¿eh?
Belén, ¿has escuchado a tus padres? ¿Qué les quieres decir? Pues si no los echáis a él... Vuestra hija ha muerto hoy para vosotros.
Ara.
No.
Arreando, que es tarde.
Uy.
¡Opa!
Encarni, Antonio.
¿Qué nada, dios? Nada.
Marchen, ¿eh?
Veu.
Arreando, Belén. Que es tarde.
Sí. Uy.
Ai, ai, ai.
Noi, dures declaracions del pare.
Duríssimes declaracions. Ei, però és que no s'ho pensen, eh? O sigui, fot així amb el braç, com
sí, se sent que pica.
Sí. Farra.
Vinga.
I se'n va, agafa la dona de bracet i se'n van. És que no li miren ni els ulls. Com si fuera muerta. No, bueno, és que escolta'm, a vegades s'ha de ser decidit. Ja és trist, eh?
Es van a trobar amb el...
I ella què fa?
Ella, mira, és que a mi això sí que em sap greu. Aviam, jo espero que la Belén ja n'és preparada, perquè la proposta precisament era seva, per tant, tenia moltes probabilitats.
Clar, no es pot jugar al farol, eh?
Però sí que és veritat que quan els seus pares marxen, ella queda amb una cara de peix bullit que fa molta llàstima.
Segurament va sortir a fer un piti amb el Víctor.
Segurament.
Consolar-se.
La gent que va allà fa temps que s'ho pensa, o sigui, que sap què va fer. Alguns creuen que és la millor opció. De fet, el diari... Anar al diari és una mica com cridar el que vols dir als quatre vents. Com ara ho va fer deia el Jesús que estava molt enamorat.
Jesús, aquí tienes a Lina.
A Lina. Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
¿Te llevo dónde?
Pero usted, ¿quién es?
¡Uy! Jo, per a mi, aquest és dels millors talls que existeixen.
Molt fort.
I vostè quin és?
Però, o sigui, com ets tan atrevit de declarar-te algú que no has vist... O que tu has vist, però que ell no t'ha vist en la vida.
Però perdoneu, però això fa una mica de por.
Home, doncs tota.
Vull dir, perquè aquesta dona representa que la porten enganyada al diari de Patricia per dir, mira, avui parlaràs de pardals.
Exacte.
No?
El truc és, si tu no ets proactiu a l'hora d'anar al diari de Patricia, sí. És a dir, si et venen a buscar, no hi vagis. Perquè no, o sigui, t'espera l'horror.
O sigui, Uri, el que estàs dient és que ara, per exemple, si JJ et truqués i et digués, mira, clar. Uri, has d'anar amb aquest programa, no?, a parlar de...
I em voleu embaucar. No, a no ser vagis. Que jo vulgui... O sigui, hi ha dos tipus de persones que van al diari de Patricia. Els que embauquen i els que són embaucats, no?
Sí.
El que embauca és proactiu. El que és embaucat és una persona que rep una trucada un bon dia i li diuen, vine que tenim una cosa aquí per tu. No hi aneu.
No hi aneu.
Però tu imagina't que la Lina, que és aquesta dona que no coneixia de res el Jesús, ella estava enamorada d'un altre noi i devia, potser va pensar, mira, vaig al diari perquè potser el que a mi m'agrada se'm declararà.
No hi aneu.
Perquè sí que és veritat que hi havia, has posat ara històries, no?
No, però n'hi havia malament.
Però n'hi havia que acabaven molt bé i que sorprenien molt a la gent.
No consta, eh?
No, i que no ens en recordem, és això.
És veritat, és veritat. No, 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 jo estic amb la Harke, o sigui que hi havia històries que acabaven bé.
Segur, eh?
Algunes. Però sí que és veritat que tenien totes com un cert tarannà curiós.
Una cosa tèrbola.
Sí. Mira, us en porto una de tèrbola de debò, l'última.
O sigui, encara més.
Ai, però és molt divertit,
a mi,
això.
A mi aquesta és la que m'ha agradat més, és tèrbola, per això, eh? Resulta que si vols posar algú entre l'espasa i la paret, és una bona opció portar-lo allà, perquè t'està veient tota Espanya i així potser aquesta persona, sigui el que li estàs demanant, acabi cedint.
Però és coacció.
Oh, sí, però espera, és que hi ha moments en què s'ha de coaccionar, eh? Com és el cas de la Teresa que va portar l'Anna, que per cert viu a Súria, província de Manresa.
Tu amistat con ella se tuerce hace un par de años, cuando de pronto tu amiga te tiene que pedir un crédito, porque supongo no ha andado muy bien económicamente. Y en ese momento, ¿ella qué te pide?
Pues que la vale. Ana, ya estoy harta de pagar tus deudas. Ya no lo voy a hacer más. Hasta aquí he llegado, ¿eh?
Bueno, Ana.
¿Y ahora qué?
Tu amiga Teresa.
Sí, ya me lo he imaginado.
Dice que está pagando un crédito tuyo. Ella fue tu aval. ¿Es verdad?
Que no hubiera sido mi aval.
Que no lo hubiera sido.
¿Le van a embargar?
¿De debò?
Mira, igual.
Oh. Es fariniga.
Yo vivo en Súria.
¿Tú vives?
En Súria.
¿Súria?
Sí.
En Súria.
Provincia de Manresa. Pero tengo un apartamento...
Provincia de Manresa, ¿eh?
En Salou.
Qué bien vives, ¿no?
Oh, tanto.
O sea, que tienes dos casas.
Sí.
Y tu amiga está a punto de perder la suya por avalarte.
Exactamente.
¿Esto que estás diciendo?
Molt bé.
Es terrible, ¿eh?
No te sangra que esto, Ana.
Yo no lo veo terrible.
Ana, pero lo que has hecho tú, ¿te parece bien?
Es un monstruo.
Yo estupendo.
Jo estupendo.
És que és molt gros,
aquest dimoni.
Eh? És molt gros.
Ara entenc lo de la coacció,
és
clar.
És una dona immutable, però clar, t'ho imagina't.
De gel.
L'Anna li ha anat al darrere, al revés, la Teresa li ha anat al darrere a l'Anna, demanant-li, hòstia, torna'm els diners que em deus, i de cop i volta aquesta dona no li és igual.
No vol.
Té dues residències.
Immuta. I la Teresa com respon?
Doncs seguim coaccionant.
Quin remei.
Massa bona persona.
Oh, això hauria d'estar prohibit.
No podria resistir, això.
No.
Que no sé si heu sentit que això, que la Teresa, que l'Anna viu a Súria, província de Manresa.
Està molt bé, això.
Sí. La nova província.
Allò, sí. Zero consciència del que suposa la Teresa. De totes maneres, que és molt important que les coses es diguin a la cara, però de la persona que li hagis de dir, no de tot Espanya.
Estem d'acord, perquè és que si tu has d'explicar-li alguna cosa, o sigui, els draps es renten, diguéssim.
A casa.
Sí, jo crec que ha fet totes les bogades possibles aquesta pobra dona.
Exacte,
i ha acabat anant al
diari
de Patricia.
No, això sí, pobra dona, aquí estarem tots amb ella.
Hi ha altres maneres, eh?
Greu.
Hi ha altres maneres.
Més expeditives, potser.
Demaneu els de Tor.
Mira, parlem de Tor. En parlarem avui al programa, us ho recordem, a partir de les 4. Parlarem del True Crime. Fem una cosa. Marxem a publicitat, perquè tenim ja la Paula Moreno conduint la fabricació pròpia, i continuem parlant ara, atenció, perquè aquest matí hi ha hagut noves manifestacions a Mútua de Terrassa, Marta.
Exacte, passem de comarca Manresa, comarca Vallès Occidental. Avui anirem fins a la Mútua de Terrassa, parlarem amb la Vicky Ortega, que és presidenta del comitè d'empresa de Mútua de Terrassa, per veure si ens explica el conflicte que estan vivint i de quina manera els podem ajudar, doncs, a resoldre'l.
Doncs això serà després d'aquesta petita pausa, i després, si m'ho permeteu, anirem fins al Parlament avui. Recordeu que a partir de les 4 està previst aquesta compareixença del president del Parlament, Josep Rull, per anunciar, és per això que anirem cap al Parlament, perquè ens ho expliqui millor la Judit Caselles, què passarà a partir d'ara. És a dir, aquests dies ja sabeu que el president, doncs, ha mantingut entrevistes amb els diferents partits polítics, i de primeres, com ens han explicat des de l'Estel Migdia, sembla ser que no hi ha doncs un candidat com a president de la Generalitat. En tot cas, no ens avancem, anem a publicitat, la Jar que fa la digestió, i també parlarem amb la Caselles. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
I cuideu els avis que se la beguin.
Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
I no sortir de casa quan fa calor.
Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
Apa, adeu, feu bondat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara ho dèiem. Anem cap a Terrassa, a aquesta hora, perquè allà s'han manifestat aquest matí els treballadors i treballadores del Servei d'Urgències i també el Comitè d'Empresa de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. De fet, denuncien que s'ha tancat l'àrea d'aïllament de respiratoris, i també, Marta, han perdut 10 bocs i 4 professionals per cada torn.
Sí, les professionals de l'hospital asseguren que tot plegat portarà a haver d'atendre encara més pacients als passadissos, una situació que en part ja es dona a dia d'avui i que, a més, empitjorarà la saturació dels serveis d'urgències. Per tot plegat, avui parlem amb la Vicky Ortega, que és presidenta del Comitè d'Empresa de la Mútua Terrassa. Vicky, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com tenim la Mútua a aquesta hora de la tarda? Com tenim els passadissos?
Bueno, jo he marxat perquè al migdia hem plegat ja de fer totes les accions i hem replegat ja la gent cap a casa, i quan marxava el servei continuava saturat. Continuem saturats perquè és el que ens ha passat. Hem perdut espai i, per tant, no podia ser d'una altra manera que aquestes persones que seguim atenent al servei d'urgències, doncs ara hagin de passar moltes hores en un passadís.
Clar, s'ha tancat, ara ho deies tu, esteu saturats perquè heu perdut aquesta àrea, si no m'equivoco, no? L'àrea d'aïllament de respiratoris. No sé si aquests 10 bocs i 4 professionals per torn formen part d'aquesta àrea d'aïllament de respiratoris o són dues coses diferents?
Exacte. Aquí, quan vam tenir la pandèmia, vale? Doncs tot el servei d'urgències va quedar per donar atenció als adults. Aquí convivíem, el 2019, convivíem amb el servei d'urgències pediàtriques a l'espai d'urgències. val? Estaven els adults i els infants. Uh-huh. Va venir la pandèmia, els infants es van traslladar i tot aquest espai de pediatria es va reestructurar per poder donar assistència en aquell moment, doncs, bàsicament a pacients Covid, no? Aleshores, ara tornem a aquella mateixa estructura, tornem al 2019, sense cap alternativa, que és aquesta la nostra queixa. Nosaltres volem deixar clar que no és la protesta perquè baixi el servei d'urgències pediàtric. Mm-hmm. Això ho hem de deixar clar, sinó que necessitem un espai alternatiu per poder donar una assistència amb dignitat a tots aquests pacients que ara podíem ubicar en una àrea que quedava aïllada, val? I que podíem realitzar els aïllaments respiratoris correctament, doncs com hem fet amb la Covid o amb el procés de grip de tot l'hivern.
Clar, Vicky, deixa'm preguntar-te, perquè ara com tu molt bé explicaves, i t'ho agraeixo, perquè així desgranant aquesta informació, tots plegats ho hem entès millor, clar, aquesta àrea d'aïllament de respiratoris es va crear expressament, com tu ara apuntaves, durant la pandèmia. Entenc que això abans no existia com a tal.
No.
I entenc que ara això, Vicky, és a dir, que no hem tornat a les xifres prèvies a pandèmia, sinó que des de la pandèmia els problemes respiratoris, no, i les atencions que heu de fer amb pacients que venen amb problemes respiratoris segueixen molt a l'alça, perquè si no entenc que aquesta àrea d'aïllament de respiratoris no seria tan important.
Exacte. És a dir, nosaltres aquest hivern hem tingut pacients fora de boxes, aquesta àrea. És a dir, a l'àrea respiratòria havíem tingut pacients a passadissos allà on podíem perquè no donàvem a l'abast.
Per tant, hi segueixen, Vicky, havent-hi molts pacients amb problemes respiratoris, tot i que ja haguem superat la pandèmia.
Exacte, la Covid no és estacional, no és com la grip. La Covid podem trobar-la a tot l'any. Per tant, els casos de Covid els continuarem tenint i necessitarem tindre espais adequats per poder fer els aïllaments correctament. Això, amb el tancament de l'àrea respiratòria, se'ns posa molt difícil.
Clar.
Perquè el servei on acollirà ara l'atenció d'aquests pacients és el nivell 1. És una àrea de medicina que fa temps que estem lluitant i lluitant perquè sempre està molt saturada, sempre tenim molts passadissos. Ens trobem en molts moments que ja no caben la gent a l'àrea de tractament i hem de posar passadissos fora de l'àrea de tractament, arribant inclús al passadís central dels ascensors, que queda al mig del servei, i reparteix, no? És un passadís que reparteix el pas de familiars, no?
Clar.
El pas a altres àrees, no? Com és traumatologia, cirurgia, l'àrea d'observació. És a dir, arribem a aquest punt tenint l'àrea respiratòria oberta en aquest any, no? 10 de juny ens diuen que tanquen i, a més, no ens donen una alternativa.
Deixa'm preguntar-te, Vicky, ara tu parlaves, que el primer titular d'aquesta conversa, que aprofitem, Vicky, per agrair-te que tinguis els micròfons de Radio Estel, seria que les malalties respiratòries, tot i haver superat, per dir-ho així, aquest període de pandèmia, segueixen a l'alça i que, per tant, necessiten el seu propi espai a dins de centres sanitaris com el vostre. Deixa'm preguntar-te, avui, a juny del 2024, aquí a la Mútua, quines diries que són els principals problemes respiratoris? És a dir, quins quadres us trobeu més freqüentment entre les persones que us venen a visitar-se aquí a la Mútua?
Clar, actualment el que ens preocupa més és el pacient amb Covid que necessita un aïllament específic. Ja sabeu que la Covid es transmet de manera per l'aire, no? Uh-huh. I això és complicat per poder aïllar enmig d'un passadís, val? Perquè malgrat puguis posar una mascareta, la persona ha de menjar, la persona a vegades se la treu. És a dir, el Covid ens preocupava molt. Això, nosaltres, era una de les nostres preocupacions. Però hi ha altres malalties a nivell respiratori que tindrem també tot l'any. És a dir, pacients EPOCs que es descompensen, la població cada vegada és més gran, i ens trobem moltes descompensacions que es poden ajuntar també paral·lelament la descompensació amb una infecció respiratòria per qualsevol bacteri o qualsevol virus, no? És a dir, la infecció respiratòria, evidentment, que la seva prevalença més alta serà en un període d'hivern, però ara també les tindrem.
Clar, i heu notat, Vicky, alguna, d'aquestes derivades que tu ara parlaves, descompensacions, infeccions respiratòries, que hagin augmentat especialment després de, la pandèmia de Covid?
No, en especial jo et diria que no, que la patologia de la descompensa, pues, per exemple, amb un pacient asmàtic, amb un pacient diabètic, amb un pacient coronari, no? Que en el moment en què fa una infecció respiratòria, encara que no sigui per un Covid, ¿vale? Aquest pacient és un pacient que és potencialment greu i molt greu. Clar. Això també ho voldria deixar molt clar. Aquesta àrea d'aïllament respiratori passaven els pacients amb una situació greu i molt greu. D'aquesta àrea sortien molts pacients cap a la UCI o semi-intensius. És a dir, no és el pacient lleu, saps? Clar, des del CatSalut, des de la gerència, ens diuen, bueno, tornem al 2019, a la normalitat del 2019. És que no volem aquesta normalitat.
Clar.
No la volem.
Clar, perquè no és el mateix que us trobàveu, no?, abans de la pandèmia. Per tant, ens trobem davant d'aquesta nova normalitat, no?, que era un d'aquells conceptes que sonaven tant durant la pandèmia, i és que és ben bé això. Vicky, ara parlarem, perquè em sembla que teniu una nova concentració a dijous que ve, la setmana que ve, però abans deixa'm preguntar-te també pel personal mèdic, que a vegades encara ens n'oblidem, perquè, clar, tu parlaves d'aquest augment dels casos que es poden convertir, aquests casos de Covid, que poden derivar en casos greus. No sé, és a dir, els metges, les infermeres, com, és a dir, si encara porten aquests vestits de protecció, si ja, ara ja s'atenen als malalts simplement amb una mascareta, i si en aquest sentit també us trobeu una mica desemparats.
Jo crec que si féssim els aïllaments correctes, han d'estar aquests pacients, per exemple, si parlem de la Covid, amb un box en porta. Val? És bastant difícil poder fer un aïllament correcte d'un Covid amb una cortina, per exemple. Val? I de boxes en porta, doncs n'hem perdut dos també, perquè aquesta àrea respiratòria en tenia dos de boxes en porta. Val? M'ha afegit aquest petit detall que és important. Perdem boxes en portes, que això també ens preocupava. Actualment, al servei, a nivell 1, tenim el box 14 i el box 15, que són boxes en porta. I el box 37, que està a l'àrea d'observació, que també tenim una porta, i que, a més, reuneix les condicions de pressió negativa, val? Que només en tenim un en el servei, i aquí és adequat, doncs, aïllaments per xarrampió, que n'hem tingut un brot fa poc.
Sí.
Aïllaments per tuberculosi, que això ens en trobem sempre.
Clar, i entenc que a tot això, Vicky, els doctors, els metges, les infermeres, van simplement amb una mascareta, o quina mena d'uniforme porten per tractar aquests pacients? Això pot ser molt infecciós.
És a dir, actualment material no ens en falta. Sí, això s'ha de dir també. Tenim mascaretes, val? Dels tipus que toquen, tenim les bates que toquen, i per tant, material actualment no falta. Això s'ha de posar en valor i s'ha de dir. El que sí que ens falta, val, amb aquest tancament, és espais que siguin el més correcte per realitzar un aïllament.
Clar, i entenc que aquesta també és una de les coses que demaneu amb aquestes concentracions. Vicky, deixa'm, ens queda res, mig minut. Deixa'm preguntar-te també per quines són les principals demandes que hem anat desgranant ja en aquesta conversa i si espereu que la resposta us arribi els propers dies i que sigui, evidentment, doncs, a favor vostre, és a dir, que sí que es compleixin el que vosaltres demaneu.
És a dir, breument, nosaltres el que demanàvem des d'un inici és una alternativa d'espai, val? Això, nosaltres, el que proposàvem és l'obertura de l'àrea nova, que és una àrea que ja està feta, ja s'ha acabada les obres, i que després s'havia d'habilitar per donar assistència. Nosaltres, en el nostre imaginari, pensàvem que tancarien l'àrea respiratòria, obririen l'àrea nova, val? I, bueno, més o menys ens quedaríem més o menys com estàvem. Val?
Sí, sí.
No ens acabava d'agradar perquè en aquesta àrea nova no hi poden haver-hi camilles perquè l'espai és molt petit, només tindrem butaques, però ens donava un marge, val, de maniobra, de moure pacients i anar recol·locant ara aquests nous pacients que ens arribarien de l'àrea respiratòria. La sorpresa és que ens diuen que per manca de finançament de CatSalut aquesta àrea nova no es pot obrir, perquè coincideix també que el no tenir govern, pressupostos parats, doncs això queda parat. I clar, aquí és quan comencem.
Clar, i això, Vicky, sabeu més o menys quan tindreu alguna resposta o pinta per llarg?
Respecte a això, encara no hi ha moviment de resposta. El que sí vam tenir resposta ahir era a les demandes que vam fer a la direcció de l'hospital, que ens vam reunir el dia 13 de juny. Aquí, una de les demandes, ja te l'he dit, àrea oberta, no? Aquesta àrea.
Sí, sí, sí.
El personal de l'àrea respiratòria col·locat allà, val?
I us van dir que, és a dir, us van oferir, aquesta resposta va ser, entenem que optimista, no?
Exacte. Aquesta àrea no, però sí que ens han donat una àrea que es diu àrea polivalent, que han vist que tot el que dèiem que passaria ha passat, val? I s'han vist amb la necessitat de dir, doncs sí, s'ha d'obrir un altre espai, que és l'àrea polivalent, que és un espai que nosaltres ja teníem. Abans de pandèmia era a l'àrea de traumatologia, val? Antiga traumatologia, i aquí tenim quatre boxes.
Jo crec que, Vicky, més o menys ja ha quedat clar les vostres demandes. Esperem que això, precisament, la resposta, doncs, de les autoritats, efectivament, doncs, compleixin el que vosaltres esteu demanant, més que res també per oferir un bon servei, doncs, això, al ciutadà i als pacients que us arriben també amb problemes respiratoris aquí a la Mútua. Vicky Ortega, ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Presidenta del Comitè d'Empresa de Mútua Terrassa, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Sí, una abraçada.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Bé, ja sabeu que cada 15 dies ens visita la Rosa Maria Jané, redactora del setmanari Catalunya Cristiana, per presentar-nos un projecte social que, la veritat, val la pena posar en valor. Rosa Maria, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, avui on posem la mirada?
Doncs avui posem la mirada sobre Àfrica, concretament sobre el Senegal. I ho fem de la mà de la Fundació Guné, que, per cert, hem de felicitar perquè està de celebració, 20 anys de vida, podríem dir, que ja ens ho explicaran. És una fundació de cooperació internacional compromesa en la defensa dels drets civils, socials i econòmics de les poblacions més pobres al Senegal. Però també trobem la Fundació Guné implicada a casa nostra en la construcció d'una societat amb ciutadans i ciutadanes més responsables, democràtics i actius per construir un món més just, més equitatiu. Parlem de col·laboració, complementarietat, eficàcia, eficiència, responsabilitat, i podríem seguir amb aquest vocabulari, que forma part de l'ADN de la Fundació Guner, que treballa en diferents projectes on els senegalesos i les senegaleses són els protagonistes. Homes i dones, agents de canvi, compromesos en el desenvolupament de les seves comunitats. En definitiva, exemples de vida, de superació, de transformació, que ens remouen i ens obren els ulls a una realitat que no és tan llunyana com ens podem imaginar.
Clar, per tot el que ens explica la Rosa Maria, avui hem volgut convidar a la Irene Caçador, que és responsable de l'Eix de Migració, i a la Mònica Soler, de la Llera, que és responsable de cooperació de la Fundació Guner. Què tal, noies, com esteu?
Hola, benvingudes. Moltes gràcies.
Benvingudes a la Fabricació. Primer de tot, enhorabona per aquests 20 anys de vida. A veure, no sé, Mònica, com va anar la celebració la setmana passada?
Bueno, va ser realment molt emotiu, perquè bueno, portem 20 anys de feina tant a Senegal com aquí a Catalunya, i poder retrobar-nos amb els socis, sòcies, les empreses o organitzacions que ens donen suport, i poder compartir amb ells doncs, tota aquesta feina i aquesta trajectòria com un acte de transparència, però també d'una vessant més humana, no? De poder-nos conèixer, saludar i celebrar-ho junts, doncs va ser realment molt bonica.
Parlem de la Fundació Guner, però potser hem d'explicar què vol dir Guner.
Guner vol dir, en Wolof, que és un dels idiomes de Senegal, vol dir criatures, perquè al final nosaltres treballem amb dones, bàsicament, i amb famílies, però al final treballem perquè el futur d'aquests infants doncs, tingui unes oportunitats millors que les dels seus pares. I aleshores doncs, Guner una miqueta és treballar sempre amb el més enllà i amb el futur pròxim.
Clar, Irene, explica'ns una mica també com és el Senegal, no? Com ens l'hem d'imaginar?
Bueno, això s'ho explicarà la Mònica, porta 20 anys, de fet va viure a Senegal uns quants anys i jo he estat de viatge i he estat diverses vegades, però la Mònica us ho explicarà millor, que porta...
Mònica.
La Mònica és mig senegalesa, ja.
Sí, per experiència.
Bueno, és que el fet és que quan em van passar el testimoni fa 20 anys de muntar la fundació, el més important per mi era conèixer una miqueta la realitat on volíem treballar, perquè fer-ho des d'aquí a Europa i des dels nostres despatxos realment es pot incidir poc si vols realment tenir un impacte que canviï les coses. I aleshores doncs, bueno, me'n vaig començar a Senegal per una mica conèixer la zona i al final doncs, em vaig anar quedant 5 anys perquè vaig tenir que conèixer molt bé la realitat per veure quines eren les millors estratègies de treball i sobretot doncs, trobar personal local que és amb els que treballem, i els que viure allà vaig donar-me compte de que realment els cooperants ja no tenim massa cosa a fer i que l'important és treballar amb les estructures que existeixen perquè elles tirin endavant el seu propi desenvolupament i facin els canvis que hagin de fer, i nosaltres doncs, fem de pont i busquem recursos perquè ho puguin dur a terme.
I quines necessitats vau detectar amb aquesta realitat, no? De diferents camps, diferents ambients, per on començar?
Bueno, el que vam veure bàsicament era el problema de les dones. Bàsicament, les nenes de 10 anys, 11, les treuen del circuit escolar perquè les han de casar. I aleshores ens trobàvem amb noies que als 13-14 anys eren mares de família i no tenien cap tipus d'eina ni de coneixement per tirar endavant. O sigui, encara eren adolescents i havien de fer de mares i de comportar-se com adultes. I aleshores bueno, vam començar amb un projecte per noies adolescents casades, introduir-les de nou en un circuit educatiu, però més d'alfabetització i més adaptat a la seva vida quotidiana. Doncs, nocions sobre puericultura, sobre prevenció de malària o de diarrees, aprenentatge de gestió de l'aigua per reduir les malalties diarreiques dels seus infants. I bueno, va ser a través d'elles que vam començar a treballar amb les noies i d'aquí amb les seves mares, perquè vam veure que realment la problemàtica també s'allargava a noies de 25, 30, 35, 40 anys analfabetes i que tenien les mateixes problemàtiques per tirar endavant la seva família si no tenien el coneixement. I aleshores, doncs, una de les, dels pilars de l'entitat és bueno, donar autonomia a la dona perquè pugui ser més lliure i tingui més capacitat de prendre decisions per ella mateixa.
Clar, Irene, tu deies, la Mònica és la que, no, porta tota la vida viatjant cap al Senegal, però tu, quan hi vas anar, hi has anat alguna vegada, et vas trobar amb aquest Senegal, no, que explicava la Mònica, o quina és la primera realitat, no, que et vas endur quan vas arribar-hi?
Bueno, el que més em va sobtar a mi potser va ser que hi havia molts nens al carrer i pocs a l'escola, no? El tema educatiu, per això nosaltres donem molta, des de la part de cooperació, donem molta importància a l'educació, sobretot que les nenes puguin seguir els estudis i no intentin, doncs, evitar, no?, conscienciar les famílies d'evitar, doncs, aquests matrimonis tan, tan precoços i les condicions de vida que eren dures, no? També em va sorprendre lo feliços que són i la residència que tenen, eh? I, bueno, no, el primer cop que vaig estar, doncs, bueno, et canvia una mica el xip, no? Et dones compte de la sort que tenim aquí i el poc que ho valorem. I també entens més, ja des del meu punt de vista, treballo amb persones que estan aquí, que arriben sobretot en patera, doncs entens el per què una mica venen, no? Abans d'anar no entenia per què venien aquí a passar el que passen i les penúries que tenen. Quan vaig anar ja vaig entendre el per què. Per què aquest trajecte migratori, per què marxen de casa i, bueno, m'ajuda una mica més en el meu dia a dia.
Les persones que vinen, immigrades, imagino que són homes, no?, bàsicament.
Sí, sí. Justament ahir, que no s'oblidi, no?, ahir van morir 50 persones i n'hi ha moltes desaparegudes a Calàbria. És una realitat diària, dels quals una gran majoria, estranyament, però normalment no venen tants nens petits, però han nens molt petits. I sí, quasi la gran majoria que venen de forma irregular són homes, no? Sí que és veritat que venen moltes dones, però les dones normalment entren al circuit legal de reagrupació amb els marits que estan vivint aquí i que en el seu moment van venir en situació irregular. Sobretot per via... Bueno, sí que és veritat que entren alguns per seu temeria, però sobretot en via marítima.
Uh-huh. Irene, llavors, un cop tu deies la teva feina, explica'ns una mica, no?, quan arriben aquí, quina és la funció, no?, mai millor dit, de Guné.
Sí, bueno, aquestes persones que arriben aquí se'ls diu que són persones il·legals, no?, que aquí ja comencem amb les etiquetes. Bueno, són persones que, a l'haver vingut en situació irregular, no, el que diu la llei d'estrangeria és que han d'estar mínim de 3 anys, que normalment són molts més anys, sense poder tenir dret pràcticament a res, no tenen dret a treballar, no tenen dret a rebre el suport de cap administració pública, no, aleshores estan una mica, doncs, en mans d'algunes entitats com nosaltres i moltes més, que els donem suport des del moment en què arriben, que no tenen res, fins al moment en què ja poden començar a regularitzar la situació, que ja et dic, passen 3, 4, 5, 10 anys, els que vulguis, no? Però mínim han de passar 3. Aleshores, són persones que viuen, primer, que venen amb molt poc nivell d'alfabetisme, aleshores, són persones que, no, evidentment, no parlen la llengua, persones que viuen al carrer o en naus industrials o en habitatges on viuen, no sé, 10, 12, 13 persones que ens hi hem trobat, i persones que tenen unes càrregues familiars molt importants, la majoria tenen fills, tothom els demana, no? Ells, la gent a Senegal o a Àfrica es pensa que arriben aquí i poden treballar, no? Aleshores, clar, tota la família viu d'ells. Aleshores, a lo millor per enviar aquests 200-300 euros al mes que necessiten, clar, són persones que no poden treballar, doncs, bueno, es dediquen a feines molt informals, molt mal pagades, on reben molts abusos, no?, i caient, no?, perquè necessiten aquests diners, no? Aleshores, bueno, les entitats els donem aquest suport habitacional, emocional, social, jurídic, sobretot, doncs, perquè, i formatiu, evidentment, perquè vagin aguantant aquests anys i quan arriba el seu moment, doncs poder-los ajudar que puguin tenir el seu permís de residència i treball. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passé, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en... Vinga, doncs estem parlant avui amb aquesta entitat social que ha convidat avui Rosa Maria Jané. Elles són la Irene Caçador, que és responsable de l'Eix de Migració, i també la Mònica Soler, de la Llera, que és responsable de Cooperació. Estem parlant de la Fundació Guné, que just la setmana passada, doncs, van celebrar aquests 20 anys de vida. Tenim moltes preguntes a fer-li, jo crec, Rosa Maria. No sé si passa, ens donarà temps, no?
Ho intentarem. A mi m'ha sorprès una miqueta quan has comentat que la Fundació treballeu només, que no teniu cooperants al terreny, sinó gent local, no? I això potser és una característica vostra que altres entitats no tenen, no? Vau veure de seguida que havia de ser així?
De seguida no. A mi, quan ens van proposar... Bueno, jo soc la directora de l'entitat, que em van proposar muntar-la. Me'n vaig anar allà i al principi jo havia de ser la responsable, la cooperant que estaven allà, no? I, bueno, vaig estar 5 anys allà aprenent l'idioma i, bueno, vestint-me com ells i fent una miqueta les seves dinàmiques. Però tot i així, jo veia que jo no era la persona per transmetre coneixement, perquè al final jo sóc una forània i jo mai sóc... O sigui, no seré igual que ells, no? O sigui, tinc el mateix valor, però no som iguals. I aleshores vaig veure que realment qui tenia que fer aquesta feina eren les entitats locals. És una de les dels nostres pilars i enfocaments, que és treballar molt a proximitat amb els beneficiaris i beneficiàries. Això requereix que hi hagi gent vivint en el terreny molt pròxim a ells, perquè les realitats van canviant i necessites, doncs, ser de la mateixa ètnia i de la mateixa zona per conèixer la sociologia, com funciona, els canvis. I aleshores vam obrir una oficina a Senegal, només contractant personal local, i aquesta gent, la gran majoria, viu al terreny en els poblats i dinamitzen en els poblats les activitats, amb la qual estan molt al corrent del que passa, de si hi ha alguna festivitat o no hi ha festivitat, o ara hi ha aquesta problemàtica aquí perquè ha vingut, no sé, una enfermedad que ha matat a tots els pollastres, doncs cal fer una activitat de vacunació. Bueno, ens permet tenir una reacció molt ràpida i d'identificar molt bé els projectes que cal executar, no? Perquè tenim només personal propi. Llavors treballem amb dues entitats, una que treballa sobretot amb temes d'empoderament de la dona i el tema d'agroecologia i foment de l'emprenedoria femenina, i una altra entitat que treballa amb temes de governança i enfortiment dels governs locals, que, bueno, es diu Fòrum Civil. I aleshores amb aquestes dues entitats treballem. Llavors jo faig seguiment de projectes, cada 3-4 mesos vaig allà, sobretot perquè rebem molta subvenció pública, que els requisits són molt
detallats.
Molt detallats.
No?
Llavors vaig a fer seguiment, bueno, econòmic, i a fer acompanyament, però no executo, no decideixo.
Mònica, deixa'ns preguntar-te també, perquè entenem que una part important de la vostra fundació és la sensibilització, no? que es fa des d'aquí, des de casa nostra. Com ho treballeu, això? Com ho feu?
Sí, això ho fa una tècnica que es diu Analie, que avui no ha pogut venir, que treballem sobretot en els instituts, amb projectes de mini-racisme, i bueno, treballem sobretot a través de l'art, o dels vídeos o la cultura urbana. Aportem, doncs, artistes d'origen subsaharià, i són ells els que piloten els tallers amb els xavals dels instituts, amb els nois i noies. I llavors pot ser des de confeccionar vídeos a fer samarretes amb un missatge, bueno, durant un trimestre, normalment, un cop o dos al mes, es treballa amb els nois perquè puguin identificar, doncs, estereotips que tenen, amb gestos racistes que ells no identifiquen com a tals, que puguin conèixer també persones d'altres cultures i els puguin veure també com a iguals. I també treballem amb els CAPs, amb temes de mutilació genital femenina. Hem format a molts metges i infermeres dels CAPs de les Franqueses o de Granollers perquè puguin identificar, doncs, realment si una nena ha tingut una ablació o no, perquè a vegades, doncs, hi ha hagut mares que han anat a la presó perquè s'ha identificat una ablació quan realment no hi havia, no? Llavors, per evitar tota aquesta vulneració de drets dels pares, també s'ha format a personal sanitari. I també treballem en projectes d'empoderament de la dona migrada, fent classes i fent tallers amb dones que venen de diferents orígens, sense cap tipus de xarxa, doncs, perquè puguin conèixer altres dones amb la mateixa situació migratòria. Doncs, bueno, es fan tallers de projectes que es diuen Dones Teixint Cultures, doncs, perquè es puguin conèixer entre elles i puguin, doncs, tenir persones de referència amb qui compartir situacions vitals.
La Fundació Guné treballa cooperació internacional, treballeu sensibilització a casa nostra. Encara tenim molt arrelat el paternalisme, sobretot quan mirem cap a Àfrica?
Bueno, nosaltres sempre hem intentat fugir d'aquesta mirada, no?
La mirada més fàcil.
Sí,
no?
Perquè per nosaltres, al final, quan vam decidir anar allà, doncs vam veure que són persones que la vessant humana és igual per tothom, no? I llavors volíem fugir una mica del postcolonialisme enviant cooperants, per això, doncs, vam decidir començar fent projectes de codesenvolupament, que era una línia tenir en compte els migrants que estan aquí per identificar els projectes que estan anant allà. Vam començar així, amb les associacions que estan a Girona, i llavors de seguida ja vam anar cap allà a Senegal però sempre amb respecte i amb una capacitat de donar autonomia a l'altre i de, bueno, doncs, treballar amb ells sense jerarquies. O sigui, sempre es té molt en compte una relació molt transversal, tant amb la gent que rep el suport com amb les persones amb les que treballem aquí. I, bueno, doncs, aquesta mirada... hem intentat fugir d'ella.
Fugir d'ella, sí. Claríssimament. Mira, us ho plantegem a les dues, tant a la Irene com a la Mònica. Som conscients, creieu que som prou conscients de que tenim un gran deute amb Àfrica?
Es passen la pilota.
Bueno, jo crec que a nivell individual, jo crec que sí. Jo crec que sí. Que...
Vosaltres, claríssim que sí.
A nivell de societat, jo penso que no.
A nivell societat, com ho veieu?
És molt difícil, perquè al final el que va passar històricament tampoc podem nosaltres seguir amb la motxilla del que es va fer fa 200, 300, 500 anys, no? Aleshores, el que s'ha de treballar és perquè ara siguin relacions més equilibrades i intentar, doncs, que ells també puguin beneficiar-se dels recursos que ells tenen, no? Dels recursos de minerals i de, bueno, de les peces pels mòbils i tot, no? Bueno, intentar que ells també, doncs, es puguin beneficiar de la seva riquesa natural. Però, bueno, això ja supera els estats, no? I aquí ja hi ha uns interessos supranacionals que és difícil des d'una entitat poder fer alguna coseta, no? Però jo sí que crec que hi ha un... A nivell individual.
A nivell individual, caríssim. I sí. La idea deia...
Bueno, jo crec que sí que... Jo amb això soc una mica més negativa. I jo crec que sí que hi ha l'herència. Ja no és una herència, és que és una realitat. Nosaltres, moltes persones amb les que treballem, per exemple, per fer un exemple fàcil, la pesca. Nosaltres treballem amb moltes persones que l'únic que s'han fet és pescar. Han pescat tota la vida i no saben, ni tan sols saben llegir i escriure, no? I venen aquí perquè on abans pescaven hi havia peixos on n'hi ha, perquè, bueno, doncs s'han implet els límits i hi ha barcos japonesos, espanyols, si no en sigui. Aleshores, jo crec que seguim expoliant els recursos d'Espanya com molts estats europeus i així costarà molt que es desenvolupin, no? I que costarà molt que arribin a no haver de venir fins aquí. Aleshores, jo sí que penso que potser, evidentment, els que treballem aquí, i segurament vosaltres sí que som molt conscients d'això, crec que a nivell d'estats, a nivell d'empreses i de sistema capitalista no ho som gens de conscients. O ho som, però ja ens va bé, no?
Perquè porteu 20 anys compromesos amb aquesta mirada cap a Àfrica, cap al Senegal, i mirant enrere, què és el que veieu? Perquè 20 anys donen per molt.
Jo, si hagués de fer el titular d'aquests 20 anys, per mi l'impacte més important és que totes les dones que van sortir del circuit escolar amb 10-12 anys i que després han estat alfabetitzades, totes, bueno, el 95% porten les seves filles a l'escola. Per mi és com el gran titular, no? De que realment una persona que sap el valor del coneixement i que abans davant d'una pissarra amb frases era un jeroglífic i que de repent ella és capaç de llegir-ho, d'entendre, i el que li suposa entendre, no? Aquest mur que s'obre i de repent tot ho entén i tot el que li permet fer, no? De poder anar a comprar sola, de poder tenir el canvi, de poder anar al supermercat, bueno, al dispensari i llegir. O sigui, el món que se li obre, ella entén la importància per les seves filles de que això té un valor immens, no? Llavors, per mi, la clau de l'alfabetització és un puntal de totes les... Tot el que fem a Senegal, tots els projectes, sempre hi ha l'alfabetització, perquè veiem que hi ha un retorn molt gran per la família i per la persona i la comunitat.
Fem una cosa, hem arribat ja al final de la conversa, però no sé si hi ha algun oient que ens estigui escoltant i digui és que jo vull ajudar a la Fundació Guné, què hem de fer? A veure, Mònica, Irene, doneu-nos un... La clau per saber com podem fer-ho.
Bueno, al final, nosaltres sempre el que diem és que no és per la Fundació Guné.
Què necessitem?
Donar. El que nosaltres necessitem per seguir ajudant a gent a que tingui oportunitats com les nostres, no? Que nosaltres hem viscut aquí i naixem aquí i això és una loteria, és oferir-los un millor futur. Llavors, per nosaltres sempre és important que la gent sàpiga que té que haver-hi un retorn cap als que tenen menys. Perquè nosaltres... Hem nascut aquí sense demanar-ho. Hi ha molta gent que neix a llocs que realment l'accés a la salut o a l'educació o a viure bé és impensable, no? I aleshores el que fem les entitats és intentar que la gent visqui una miqueta millor, no? Llavors, doncs, si la gent doncs, vol col·laborar per donar oportunitats a més gent de viure amb més dignitat, bueno, pues pot entrar a la web de la fundació, que és fundaciogune.org, i allà doncs hi ha el contacte i hi ha tota la informació per poder seguir donant suport a la gent que més ho necessita.
Doncs enhorabona, felicitats pel projecte, per 20 anys més, Mònica.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
No, bueno, hem parlat amb la Mònica Soler de la Llera, que és directora de l'entitat i responsable de cooperació de la Fundació UNE, i també amb la Irene Castador, que ens ha acompanyat també en aquesta xerrada. Ella és responsable de l'eix de migració de la Fundació UNE. Que vagi molt bé, de debò, gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Rosa Maria, un dia més.
Nosaltres.
Vinga, va, que seguim amb més fabricació.
Ich kapiere nicht, dass ich das nicht kapiere.
Vinga, i després d'aquesta interessant conversa, continuem, com dèiem, a Fabricació. Arribarem a l'hora en punt, ens posarem al dia amb la Sandra Gómez i després tornem parlant de True Crime aquí en Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel.